El suplement. Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia.
Una polla xica pica pallerica.
Ets una inútil.
Yo no estoy loco. Yo soy la locura enloquecida.
Cama torta y bacarica va tenir 6 polls.
Quina justícia divina transgredir.
És un pseudònim que jo vaig adoptar fa molts anys.
Pics, pallerics, cama torta i bacaric.
El paper de la colometa és molt difícil.
És que això...
El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a aquesta hora parlem de cine, parlem de teatre, parlem de literatura, parlem de sèries. Ho fem amb les dones de cultes, que van variant, de fet, cada setmana. Avui qui ens acompanya és la Laura Serra, cap de Cultura del Diari Ara. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
També tenim aquí l'Ester Pujol, que és assessora editorial, avui debuta. Però és una antiga coneguda del Suplement, l'Ester. Com estem?
Molt bé.
I també ens acompanya la Paula Carreras, que és la veu de Cultura del Suplement. Paula, què tal?
Hola, bon dia.
A veure, ara mateix què hi teniu vosaltres a la tauleta de nit? No vols mentir, eh?
A veure, jo encara...
Hauríeu de dir molta literatura.
Vaja, essencialment això i el mòbil.
Sobretot, eh? Quin llibre hi tens? A veure, Laura, quin llibre? Que es pugui explicar, eh?
És que ara no recordaré el títol, però és un llibre còmic sobre l'aparell reproductor femení.
Carai, tu!
És un còmic molt divertit d'una autora nòrdica, sí, que explica precisament una cosa que ha estat tabú, diguem, moltes vegades i que realment és poc coneguda, i ho explica des de totes les vessants, des d'una vessant més antropològica, social, directament, diguem, més física i biològica. Molt interessant. Ara buscaré el títol i us el comento de
molt
seguida.
Molt bé. Va, vinga. Ester Pujol, que veig que aquests segons t'han anat bé per pensar. I ara en diràs alguna cosa enginyosa.
No. És que no n'hi tinc cap jo a la tauleta de nit. Saps què passa? Que com que ho associo... m'agrada molt llegir, eh? Però ho associo amb feina i jo no puc llegir si no és amb un llapis al costat. Llavors no m'adormo. No n'hi tinc.
Perquè vas subratllant i vas...
Clar, vaig subratllant i això hauria fet així.
Aquesta frase és una merda, no?
Sí, no.
Tachat, això ho
el llibre que tinc
que
pròxim per llegir és l'altre de la Marta Rojals, que no m'hi he posat. Vaig llegir en Pàmies.
I que no es deixa entrevistar?
No es deixa entrevistar...
A la ràdio.
Però
a carta, no?
La pots veure, la pots conèixer a través de les seves paraules.
Es deixa entrevistar a través de les cartes. I la Paula, què està llegint ara mateix?
Doncs mira, estic llegint l'últim de la Rojals, el del cel, ara no recordo.
No és per a tothom.
El cel no és per tothom, que de fet el vaig comprar la setmana del llibre, vull dir que el tinc ara.
Volia dir aquest jo, eh? He dit l'altre.
Doncs mira,
l'últim. No,
és molt d'hora per venir, és molt d'hora.
O sigui, ens hi hem posat a les 6 del matí, fa 6 hores de programa.
Volia dir aquest jo.
Va, avui al Suplement ens acompanyen dues cares conegudes, de seguida els preguntem què hi tenen a la tauleta de nit, d'un dels valors segurs del panorama teatral català, dues actrius de la companyia T de Teatre que fa 25 anys o més que són als escenaris.
El pare de Margot Fleming, a qui ell admirava molt, sempre li havia dit: qualsevol cosa que valgui la pena de fer, fes-la bé.
L'any 1991, 5 joves actrius acabades de graduar a l'Institut del Teatre van crear T de Teatre, mogudes per dos grans amors comuns, el te i el teatre. Aquell mateix any van estrenar el seu primer espectacle, Petits contes misògins, que va guanyar el Premi de la Crítica de Barcelona a millor revelació teatral. Arriba i moldre. Les T de Teatre han encarnat també les hostesses de vol més famoses de TV3. La Sílvia, la Carla i l'Ester compartien pis a Jet Lag, 81 episodis de comèdia emesos entre el 2001 i el 2006 sota la direcció de Cesc Gall.
Ser pesadeta, de tenir galtetes, d'anar caldetes, de portar calcetes, de cantar cançonetes i de tot! Jo vull ser gran.
També han fet Això no és vida, 15, Com pot ser que t'estimi tant, Delicades, Aventura, Dones com jo i Premis i càstigs.
Una vegada un home va anar a visitar un mestre zen per preguntar-li com podia lliurar-se del sofriment. El mestre zen va respondre: accepta el plaer i accepta el dolor.
Ara celebren 25 anys i bufen espelmes amb Eva, una comèdia dramàtica que té el dolor com a element central. En total, T de Teatre ha creat 10 espectacles, ha representat més de 2.500 funcions i ha convocat més d'un milió d'espectadors. 25 anys molt ben portats.
Àgata Roca i Marta Pérez, bon dia i bona hora.
Bon dia. Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Quant temps fa que esteu bufant espelmes?
Doncs quasi
27, quasi, no?
Eh? A l'Eva o en general? Celebrant els 25,
ara esteu fent Eva al Teatre Romea, però ja fa... Ja, clar, això vol dir, per celebrem els 25 anys fent Eva, però clar,
s'ha anat allargant. Sí, ja portem un any i mig fent Eva, amb la qual cosa doncs, ja són quasi 27 anys. Sí.
Clar, suposo que al principi pensar que arribaríeu als 27 anys d'edat com a companyia era una cosa que no entrava dintre dels plans, no?
Què va. La veritat és que, a més, ara pensem que... Bueno, és això que dius, fas balanç i dius, vols dir que han passat 25 anys, però, evidentment, penses, o ara que he fet aquest resum, dius, ostres, sí, han passat 25 anys, hem fet moltes coses.
Mm-hmm. Ha canviat molt des dels inicis, o què?
Nosaltres, sí.
I el projecte, l'esperit amb el qual fèieu teatre, no?
Home, jo crec que l'esperit, no. El que passa que jo crec que sí que hi ha hagut una evolució important, no? Si mires des dels primers espectacles, tot i que sempre ens hem mogut dintre del món de l'humor, entre cometes, doncs hem anat passant per molts espectacles i sempre hem intentat anar buscant una mica més, evolucionant i fent allò que ens venia de gust fer també, no?
Mm-hmm. Com és que celebreu aquest aniversari amb una obra que en el fons ho relliga tot parlant del dolor?
Ja. Mira. Ho dic ja perquè és que és la gran pregunta que tothom
una mica va ser com... perquè ens ho van proposar, no?
Sí.
El Julio Manrique, el Marc Artigau i la Cristina Genevat.
Però qui us va venir? O sigui, el vau anar a buscar vosaltres?
Nosaltres.
El Julio va venir.
Feia molt temps que volíem treballar amb el Julio i li vam proposar i li vam passar aquest marrón de dir, volem celebrar els 25 anys amb tu. Ostres, això com ho fem? I
ara fer diverses reunions, clar. No sabíem una mica primer si adaptar novel·les, què fer, no? Buscar alguna cosa. Però al final el Julio ens va proposar i si fem alguna cosa de creació amb el meu equipillo, no?
I va sorgir aquest tema del dolor. Ell va llegir un dia la contra de La Vanguardia, el doctor Montero, que és un neuròleg, i li va interessar molt, i ens van començar entrant en aquest món, i és un... Es parla del dolor, no només dolor físic, no? Que hi ha aquesta EVA, que és l'escala visual analògica del dolor, que serveix per mesurar el dolor, no?, dels pacients, però es parla del dolor emocional, no? En definitiva, de lo difícil que és viure i del món de les relacions, i tot això amb comèdia.
Parles del doctor Montero, la frase que va cridar l'atenció al Julio Manrique crec que és aquesta que diu el segle XXI és el segle de les emocions, de la neurociència i de les dones.
Mm-hmm. Sí, sí.
I va dir, doncs, vamos allà, no?
Exacte, aquesta és la nostra.
A veure, la Paula Carreras aquesta setmana ha anat a veure l'obra, també l'ha vist la Laura Serra, comentem la jugada perquè heu arribat i m'ha dit, no, és que ahir al mitja funció em va agafar un atac de cos que em van haver de donar pròpolis allà al mig de l'escenari, a veure què va passar exactament.
Res, aquestes coses que passen del directe, que just entro a l'escenari em comença a picar la gola, però una barbaritat, i vaig començar a parlar i tenia la veu superbalada, no podia ni parlar, em va agafar...
No tenies veu.
No tenia veu i tos, i llavors
jo
vaig dir com
que...
perdó, la casualitat és que...
El meu personatge porta una ampolleta de pròpolis tota la funció...
Perquè té problemes de veu.
De debò, real.
Sí, de debò. Sí, sí.
Llavors
el meu personatge, que es diu Àgata també, perquè fa una actriu que ha de cantar i que
si aleshores
doncs li vaig...
Ara et sentirem.
Li vaig oferir a la mà, perquè no podia parlar.
Vols una mica de pròpoli?
Mira, jo també tinc problemes de veu, si vols pròpolis i tal, i la Rosa va fer una cara de dir, mare meva,
doncs posem ara.
A més, ara, o sigui, prenya molt d'això de la gent que va... O sigui, ara, mira, encara ha passat l'estiu i però hi ha poques de l'any que vas al teatre i el públic allò està assegant.
Molt.
O sigui, no sé si molesta més el mòbil o el...
No, i a més jo crec, sincerament, moltes vegades ven ganes de parar a veure tanta tos tens, però realment, senyor, és necessari.
O t'estàs avorrint, no?
O és una cosa ja... Toca tossir, no?
No, hi ha gent que se'n va, però hi ha altres...
Fa dos dies la Mercè Arànega, que està fent el Shirley Valentine, va perdre el text per un mòbil que sonava.
Bueno, a mi em va...
Va sonar durant un minut i va haver de marxar de l'escenari perquè no podia continuar perquè havia fet un blanc i va haver de tornar després.
És vergonyós. És molt fort. Sí.
A veure, queixa formal. Para-ho tot. Té de teatre. Queixa formal contra els espectadors que venen amb telèfon mòbil i l'utilitzen allà al mig.
Home, a veure, jo entenc que sempre pot haver un descuit, però és que a vegades està molta estona sonant.
No, és que a més són detalls. Mira, ahir, no sé si era ahir o abans d'ahir, just...
Ahir em va sonar un.
No, i a més, s'acaba l'obra i s'obre el llum i aplaudeixes, i ja en el moment que s'obre el llum i la gent t'aplaudeix i saludes, doncs hi ha una noia...
Això.
Obre el llum, amb la qual la platea encara està buida. Ai, perdó, està fosca. I
veus el reflex
veus
verd
el llum i dius tan urgent, o sigui, un moment, encara no, jo ens ja està, dius, aquesta noia ja no hi és. Ja ha marxat, no? Sí. O sigui, ja acaba la funció i ha de connectar-se a veure què ha passat en el món. Dius, un moment, estem saludant...
Estàs en aquest món, no?
Inclús per ella, ho dic. Vull dir, no vols acabar-ho més rodó, això? Sí. No? Tanta pressa...
Perquè, a més, aquest text fa la sensació que, com que el ritme està entrepidant, no? Si una distracció et fa perdre el fil, potser condiciona tota l'obra, no? Perquè es solapen escenes, es van intercalant, no? Les diferents històries...
Sí, sí, home, evidentment, és de ritme molt trepidant i sí, i requereix bastanta concentració, llavors qualsevol cosa d'aquestes es pot distorsionar.
Històries entrellaçades entre si i bueno, sí, has de fer tot un exercici de relacionar-les, no? I... Bueno, això, sí, requereix una...
I és xulo el fet que té de teatre hagi volgut, diguem, hagi confiat en la dramatúrgia contemporània i també en la dramatúrgia contemporània catalana per fer molts dels seus espectacles.
Sí. Sí,
perdó, mirant la llista...
Mira, allò que dèiem...
Heu treballat amb en Balbel, amb en David Plana, amb en Pau Miró, amb l'Alfredo Sanzol, Cesc Gai... Això ha sigut perquè volíeu que us escrivissin per vosaltres per la condició de, diguem, companyia formada només per actrius, és a dir, per les condicions de la companyia, o realment perquè us agradava provar textos nous i no adaptacions? També heu fet adaptacions,
sí,
però...
Sí, jo crec que han sigut les dues coses. No és fàcil trobar obres per 5 dones, com érem i ara 4, que s'adaptin, bueno, això, i que les 4 siguin igual de protagonistes, no? Evidentment n'hi ha, però sempre diem, bueno, clar, som una companyia, no? I ha de ser tot equitatiu. Això no és fàcil trobar. I on sempre ens hem vist amb la necessitat d'encarregar obres i a la vegada això de les ganes de treballar amb autors contemporanis i parlar de temes actuals, no? I de tocar temes bueno, com ara que toquem temes profuns, però sempre amb aquesta clau d'humor perquè també doncs, la gent pugui identificar-se i...
Les que diem
a part
això
són
del dolor...
I... Que després... Ai, perdona.
No, anava a dir que sembla que sigui una obra molt trista, molt no. dramàtica i en canvi té aquests girs humorístics i alhora per mi és com sobre superar el dolor, en realitat, no?
Exacte.
No només sobre el dolor,
també,
sinó sobre com...
Riure-te una mica de tu mateix, no?
Aquestes
també
dones es troben en un moment clau, no? A la funció que bueno, aconsegueixen, no? Superar aquest dolor tan profund.
A veure, recuperem un dels moments d'aquesta obra.
He d'assajar perquè he de cantar una cançó i no l'he fet mai. No la tinc a punt. I ara s'ha d'anar a la loteria, no? Doncs és important per mi, perquè celebrem el 25è aniversari de la meva companyia i és molt important per mi. Perdoni.
O que
aquí,
enfadada.
Aquí estàs com molt, ara ho fas menys enfadada, trobes, o què?
Bueno, m'he trobat molt enfadada, no?
Perquè et sents així fora de context.
Sí, sí.
Això és també el moment aquell, jo recordo el Joel Joan a TV3 que s'interpretava a si mateix, no? També passa una mica aquí, no? Que us interpreteu, o com a mínim els noms són els reals, no? I també...
Bueno, en aquest cas sí, en aquesta trama sí, perquè, bueno, és això, el Julio volia fer com un guinyo aquest 25è aniversari, no volíem fer-nos un auto-homenatge tampoc, i va col·locar aquesta trama de dir, doncs mira, posem aquesta actriu, no?, que té una companyia i tal, i ens va intervenint a moments i recordant doncs, aquest aniversari sense ser tampoc el tema central de l'obra, no?
Alguna cosa més? Si no, continuem entrant al teatre, eh? Entrem al teatre, som els Suplements, som a Catalunya Ràdio, estem en conversa amb l'Estea Teatre, que aquests dies estan interpretant Eva al Romer amb la direcció del Julio Manrique. Continuem parlant de teatre.
To be or not to be. That is the question.
Avui ha començat la tardor, a 3:45 del matí. Hem deixat l'estiu enrere.
Diria,
sí. Sabeu que fa temps que parlem d'aquesta tardor calenta?
Sí, fa molt temps.
Sí, cansa ja una mica, però aquesta és la tardor calenta políticament. I, de fet, la tardor passada, com que vam tenir el sideral que vam tenir a nivell polític... Clar, el teatre també se'n va ressentir a nivell de xifres. Hem conegut algunes xifres. La tardor política va deixar que baixés el públic i ha acabat amb un 10% menys de recaptació. Són 57 milions i un 7% menys d'espectadors. Bueno.
Sí, mira.
Sí, i espera't aquesta, no?
Danys col·laterals.
No tant. Serà més tranquil·la, esperem, no? No. Que serà més, una mica més tranquil·la. Jo crec que els teatres tornaran a omplir-se.
Sí. No, jo recordo molt aquell moment. Nosaltres no estàvem fent temporada... però ho recordo, bueno, amics que estaven fent i, bueno, i això, i llegir les estadístiques i els diaris de que, clar, d'aquesta informació que era, bueno, és que era terrible,
tan excepcional, no? És difícil que la gent estigui pendent d'una altra cosa, no?
Mm-hmm. Sí que va haver-hi un moment, no? Jo no ho sé exactament amb xifres, però que de cop i volta la gent va tornar com a dir, bueno, és una necessitat ja, no? Tornar a sortir, tornar, sí, a consumir, veritat, cultura, no?
Sí, el desembre, Nadal, no? Nadal, l'octubre, sí. L'octubre i el novembre, sí, fins, hi van haver baixades de fins al 30%.
Sí, 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 totalment.
Plateies bastant buides. Realment.
Aquesta també és una setmana d'estrenes, hi ha una estrena que té un nom propi i que sona així.
La nau de Pèricles acaba de fugir. Antíoc complirà d'armes al país. Tothom haurà de suportar el gran cop de la guerra, que no estalvia la innocència i que va obligar molts a llançar-se al mar.
Això que sona és Mar a Mar, de Goll de Mont, al Teatre Poliorama, Poliorama. El Mar a Mar, que és la història de Pèricles, un jove príncep que, fugint d'un cruel dictador, recorre la Mediterrània. I atenció, perquè demà dilluns al matí de Catalunya Ràdio conquerirà precisament el Poliorama de Barcelona. Des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, la Mònica Terribas, que farà un especial de Mar a Mar amb Lluís Llach. De fet, la música d'aquest Mar a Mar està inspirada amb l'obra de Lluís Llach. També serà Joan Lluís Botzó sota la direcció. Tot això ho podrem escoltar demà al matí de Catalunya Ràdio. Jo crec que és una de les grans estrenes del que vindrà a partir ara al món del teatre, no, Laura?
Sí, és una estrena molt particular perquè uneix això, Shakespeare, una adaptació de Pèricles de Shakespeare, més les cançons de Lluís Llach, perquè ells són tal qual, I si canto trist, Mar a Mar, moltes cançons dels, diguem, els seus hits, i també amb coreografia contemporània. Una mica a mi em fa pensar en l'experiment que van fer amb Antaviana, que també era una obra, un musical de creació, llavors era Pere Calders, i música de Cisa, i també coreografia que van semblar singulars o trencadores en l'època, i que és un format particular de musical, a més cantat a capella, no, només hi ha percussió, hi ha mínima instrumentació, els actors canten ells, i explica, a més, el drama dels refugiats, o sigui que entrecreuen una història fantàstica, aquell component màgic que també tenia Antaviana, amb la història de Shakespeare, que Pèricles precisament passava per tots els ports que avui són ports calents, precisament per al drama dels refugiats, no? Mm-hmm. Per tant,
fa pinta d'exitàs, això, no?
Sí, jo n'he vist uns fragments. És un musical de cambra, una mica, eh? Són nou actors, no és un musical amb una gran orquestra, no ens imaginem això, però sí que... Ara vaig dir una cosa una mica així arriscada, però fa pensar una mica en Oriol Broggi, és a dir, el vestuari, la tela que penja, les projeccions, en el sentit aquest de senzillesa escènica, però clar, la potència de veu i les cançons de Llach. Mm-hmm. Home, si ets fan de Llach, a veure...
I a més a més, parla del drama dels refugiats i serveix també la funció de demà del Teatre Poliorama per recollir diners per destinar-los a projectes benèfics com Open Arms o la Creu Roja, i llavors també és, a part d'un musical entès com a musical, també és una mica un projecte social.
Uh-huh. De fet, segurament és la temporada dels musicals, no? Estem tots fatal, perdoneu.
Hi ha molt pròpolis, veig.
Sí, sí. No, vull dir que se n'estan... Ara penso amb el Fan Home, amb la Jaula de les Loques, que s'han anat estrenant aquests dies. No sé si us animaríeu vosaltres amb un musical de teatre o...
A mi m'encantaria.
A mi també.
Bueno, de fet, tu cantes, Eva.
Sí.
Jo canto, finalment aconsegueixo cantar. Sí, sí, de fet això va ser una petició, que és certa. Abans de començar a escriure, el Julio va dir, va, teniu algun caprici? Allò que diguis, a mi m'agradaria aquesta obra, i vaig cometre el gran error de dir-li, a mi m'agradaria cantar, no he cantat mai fent teatre i m'agradaria, però ho vaig dir així com i patapumba.
I vas haver d'assajar molt o què?
I, bueno, una mica, amb el Marco Mezquida, que ha fet la música preciosa. Uh-huh. I bueno, vam treballar una mica i res.
Els musicals a vegades tenen aquesta cosa, no?, que hi ha gent a qui li generen com d'entrada un rebuig, no sé ben bé per què, no sé si teniu alguna explicació científica això, però després un cop t'hi trobes, no?, potser és més difícil entrar al teatre des del musical, no?, que des de...
No ho sé, però és cert, hi ha gent que no els agrada gens, no és el meu cas, però potser sí que hi ha una mica de prejudici.
Si us passa
no sé,
vosaltres,
però és curiós,
això,
perquè realment l'espectacle més vist cada any del teatre, sí, és un musical, sempre. Sí. Sí. Perquè són grans, grans aforaments. L'any passat va ser Cabaret, uh-huh, tot i que el musical va perdre també molts espectadors la temporada passada, però els musicals, en realitat, jo crec que al contrari, són una porta d'entrada gran per espectadors que potser no van tant al teatre i decideixen anar-hi una vegada a l'any, com Sant Jordi, que compres el llibre de l'any, no? Els que no són lectors, doncs potser van a veure...
No? Home, jo l'ajuda, que vaig veure, no? Va ser això, la importància
de ser franc.
No? Te'n recordes?
És com un 2 en 1, no? Sí. Un concert i una obra de teatre.
A mi em sembla que a vegades es pensa que sembla que un teatre que no hi hagi música sigui com més transcendent o pugui dir coses més importants i així, i en canvi amb un musical o també amb una òpera, també no cal dir-ho, es poden dir coses molt igual d'importants que en una altra. A mi m'agraden molt, jo sóc molt fan dels musicals i trobo que requereix un esforç per part dels actors important i per l'espectador és molt agraït, perquè ja sabem que cada obra de teatre quan la vas veure és diferent. Avui serà una mica diferent la que fareu avui que la de...
A quina hora és la funció d'avui?
A 6:45.
6:45.
I tu no necessitaràs pròpolis perquè tens la veu molt bé.
Espero a veure.
Però sempre és una mica... L'obra te la fan per tu i l'acabes de fer teva tu, no? I amb la música trobo que hi ha un element afegit que a mi, a més que m'agrada molt, estic molt, molt a favor i no m'estranya gens que siguin sempre els espectacles més vistos.
Mm-hmm. Em deixeu entrar un moment a la literatura? Vinga, va.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Abans l'Esther ens explicava que s'està llegint el Pàmies. Ja el tens acabat o no?
Sí, el Pàmies ha acabat.
El Pàmies ja l'has acabat, eh? Tothom en parla meravelles, jo el tinc allà pendent, però és que...
Ho és, és un llibre que...
És el millor que ha fet o no? A veure, això ens agrada molt.
Per mi, sí, per mi, jo vaig dir un dia que és un llibre important, jo crec que és un llibre important. És un llibre falsament curt, que es llegeix amb una certa rapidesa, perquè no...
Què vol dir falsament curt?
Perquè té poques pàgines, el veus petit, i a més, com que t'agrada molt, quan el llegeixes, vas ràpid, tens com avidesa en continuar llegint-lo, però que quan acabes, penses, hi tornaré, perquè hi han frases per subratllar, imatges que dius i vull tornar, el trobo molt suggerent, molt. Jo el recomano moltíssim.
A mi fa gràcia perquè ara que dius això de la tauleta de nit, jo l'acabo de llegir, però no l'he tret de la tauleta de nit.
Ah.
O sigui, encara... Tu ja l'has acabat, però el tens allà.
Jo el tinc allà, el tinc allà perquè mateix no m'atreveixo a retirar-lo i a començar-ne un altre. O sigui, el tinc allà i és el que diu ella. I cada vegada que em fico al llit penso, no sé si recuperar. Vaig plorar a llàgrima viva, que em costa, vull dir que jo em costa, bueno, no em costa gens plorar, però vull dir que a vegades és difícil que realment un llibre t'arribi a emocionar tant. I quan vaig acabar l'últim...
És un llibre que té un regust que t'acompanya molt després que l'hagis acabat de llegir la primera vegada.
Sí. És important llegir els contes cronològicament, no? També tenen... O què? Es pot fer?
No necessàriament, no? Bueno,
podries no fer-ho, però...
Jo vaig llegir una entrevista que ell explicava també que era important l'ordre en què ordenava, o sigui... Allò d'una de ràpida i una de lenta, per un de curt i un de més llarg, però que en el fons sí que triar l'ordre dels contes.
Jo, pels que no l'hagin començat a llegir, recomanaria fer-ho amb l'ordre que ell ha posat, perquè està molt pensat i, per tant, a mi em sembla bo fer-ho.
Just pel segon conte.
Ah,
doncs tenim
sí, sí, no, del Congrés de Separats.
Sí.
Carai, tu ja te'ls saps de memòria, tu. Te'ls saps de memòria. A veure, va, es queda acabar aviat, eh? Però abans, un altre llibre important, la Paula Bonet, que és una dona que volem entrevistar, en tenim moltes ganes, però és que té una agenda.
Té molta feina.
Té una feinada. Ha publicat Reodores, Cuerpo de Embarazada sin Embrión. Què és això, Laura?
És un llibre doble, diguem-ne, també és petitet en la mida, i per una banda és un llibre desplegable on hi ha dibuixos de ratolins, de tota la família dels ratolins, però per altra hi ha textos sobre la pèrdua gestacional. O sigui, ella va perdre dos embrions, no van arribar a port, diguem-ne, dos fills, i ho va explicar. I això passa poques vegades. Ho va explicar primer en un post, crec que de Facebook o d'Instagram, i després va agafar el material que ell havia escrit sense pensar que seria per publicar, des de cartes, mails a la seva ginecòloga o a l'editora, o petits textos, petits poemes, i els va donar a la seva editora i li va dir, fes el que vulguis. I aquests dibuixos, que també havia pensat per la seva, ella n'hi diu filla, perquè va ser una pèrdua que no va tenir grans hemorràgies ni res, sinó que simplement no, es va quedar com adormideta, i ella diu, ha de ser una nena, perquè ho va fer en silenci i sense molestar. I jo crec que la gràcia del llibre és, el tema que toca, és a dir, un tema tabú i poc explicat, i l'allau de persones que li han anat a dir gràcies per explicar-ho, perquè és que jo ho porto a dins encara ara, després de no sé quants anys, és a dir, el tema que toca, i segon, que són textos en brut. No esperem un gran material, diguem, de molt treballat o molt voluminós, etc., sinó això, molt, molt honest, molt senzill, precisament per, escrit per no ser llegit. Aquest és el valor que té, aquest llibre.
Doncs ens l'apuntem, senyals horaris de 1:45 del migdia. Tant de bo la puguem entrevistar i convidar aviat a la Paula Bonet, si ens està escoltant des d'aquí la convidem. I ho deixem aquí, perquè arriba en aquests moments el dominical, que està escalfant ja aquí al darrere amb el Gerard Jovany i el Joan Bota. Àgata Roca, Marta Pérez, moltíssimes gràcies. Fins al 14 d'octubre sereu al Romea amb aquest Eva, funció avui a 6:45 de la tarda.
Exacte.
I també moltes gràcies a la Laura Serra, l'Ester Pujol i la Paula Carreras.
Fins la propera.
Fem una pausa i arriba el dominical. Voleu guanyar unes bambes Múnich? Doncs de seguida sabreu què heu de fer.